la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Ruth Vilà.
Tornem allò de els diners al banc i no al camp.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. La
TDT. M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha tornat a guanyar 0-1. Avui ho ha fet a Villarreal, golaç de Pedri amb una gran combinació col·lectiva a la primera meitat. Partit més seriós que brillant del Barça i victòria que serveix per deixar atenció al Madrid momentàniament a 11 punts. Dels últims 10 partits que ha jugat el Barça, 5 els ha guanyat per 0-1, però valen el mateix. Ricard, què t'ha agradat?
El lideratge de De Jong com a mig centre. Crec que ha tornat a fer un pas endavant en aquesta posició. Carles, quantes pilotes recuperades per De Jong?
17.
17 pilotes recuperades. És una animalada, no? O no?
Sí, home, la mitjana de 6 a la Lliga.
Molt bé. I tens la mitjana de Busquets per comparar la posició?
Te la busco ara.
Molt bé. Crec que és un jugador que hi ha hagut moments del partit, sobretot a la primera part, no tant a la segona, quan al Barça li ha costat sortir des del darrere i no ha tingut fases de possessió, que li dona al Barça sortida, que li dona en cada acció, toca la pilota, la millora, que li dona llum, però que sobretot ha millorat molt des del punt de vista defensiu i de la pressió, d'interferir línies de passada, de ser intuïtiu, de recuperar pilotes, però pilotes que són recuperacions que conviden l'equip a tornar a atacar pròximes a l'àrea, arribar a la camp contrari amb el pas endavant. La sensació és que s'està fent la posició a mida, que l'ha ajudat Xavi buscant-li un guardaespatlles, en un cas Busquets, avui que sí, però que fan que De Jong jugui de cara, que és on se sent còmode, i que se senti molt segur en pilota. Pren bones decisions, és precís, i sobretot que té ja aquest pas endavant de lideratge, jo crec, sobre l'equip, de viure el partit, d'interpretar-lo, de comunicar-se amb els companys, de modificar tàcticament amb el canvi de Coquelin per Xukwueze. Crec que el Barça hauria de, des del meu humil, modest punt de vista, hauria d'oblidar-se ja del mig centre posicional o buscar-lo a la casa o tenir paciència amb el mig centre posicional mentre De Jong continua creixent. 17 recuperacions avui en un partit de màxima exigència, en una posició molt més centrada que la que fa servir normalment Xavi, amb l'irlandès lateralitzat a l'esquerra, que és on ha jugat Kessié, i crec que ha governat el partit. La segona part potser no ha estat tan present, no ha pogut dominar-la tant, no ha pogut posar-se el partit a la butxaca com a la primera, però el seu nivell ha mantingut un grau d'encert important, tant en la recuperació com en la distribució de la pilota.
La mitjana de Busquets és de 5,67 pilotes recuperades.
O sigui que estan tots dos pròxims a les 6 i avui han estat 17, eh?
Correcte, avui estat 17.
Bestial.
Sobre què tens dubte, Ricard?
Si hi ha algun central del món millor que Araujo en l'emergència. En tinc, però els tinc pocs, perquè avui ens ha tornat a exhibir i a demostrar la seva capacitat per corregir la línia defensiva, la seva velocitat a camp obert, però la seva autoestima i la seva confiança en que és invulnerable. O sigui, se sent insuperable en aquest escenari. Quan hi ha una passada en profunditat, encara que tingui desavantatge, sap que guanyarà el duel. Avui Jeremy Pino somiarà amb Araujo perquè ha tingut situacions en profunditat on rebia una pilota i on ja havia superat l'esquena de la línia, però és que no perd cap duel. És que mesura perfectament el moment d'anar a guanyar l'acció, fa servir bé el cos, és contundent quan toca, si ha d'anar a terra, si s'ha d'estirar. Avui no ho ha necessitat, però quan carrega en el cos a cos sap quan fer-ho per guanyar la posició. Té una sang freda especial per prendre decisions defensives a les zones més transcendents. A vegades parlem de la pausa a l'àrea rival per acabar una acció amb gol. També hi ha un punt de pausa a l'àrea pròpia per evitar-lo, per prendre l'última decisió. Ell ho té tot. Primer, les condicions físiques i la confiança i la capacitat mental per estar concentrat i saber com has de tenir avantatge en aquella acció defensiva, però després aquest punt de pausa per saber com resoldre la situació. Perquè a vegades pots tenir la posició guanyada o pots tenir una acció dominada, però no ser prou contundent, no fer servir el gest tècnic adequat, que són gestos tècnics defensius, on li costa l'Aujos amb l'altra signatura en pilota, però cada cop ho dissimula millor, i acompanyat de Christensen i Koundé, que també han fet una gran feina defensiva, la veritat és que confirma que el Barça té una xarxa de seguretat envejable. I si em poso a buscar el món centrals amb aquesta capacitat per dominar l'emergència, ara mateix no me'n surten del nivell d'Araujo.
I què és el que no pots entendre?
Que ens hagi costat tant rematar el partit, fins al punt que ni l'hem pogut rematar. Ja ens ha passat en altres circumstàncies, i no em refereixo tant als patiments defensius o a les pèrdues de pilota que ens han impedit tenir control i govern del partit a la segona part, sinó en la quantitat d'accions que hem tingut avantatge, que hem obert per rematar-lo, situacions de superioritat numèrica, situacions d'avantatge per encarar els últims metres, situacions com la de Lewandowski la primera part davant de Pepe Reina, i que o s'escapa el xut per uns centímetres o l'última passada no és l'adequada, o ens precipitem el receptor en el pas endavant i queda en orsai. La sensació és que tota la segona part, malgrat que el Villarreal tenia la pilota, com deia el Marc, i al Barça li costava sortir des del darrere, perquè Marc, la possessió 54 pel Villarreal,
sí.
I localització
hem acabat 54 a camp propi.
Has dit que era la pitjor dada de possessió del Barça de la temporada.
Sí.
Molt bé. De localització no,
No.
Molt bé. Doncs hem d'aprofitar els partits ben enfocats per clavar el queixal ben esmolat i rematar-lo. Aquest partit, com deia el Bernat, no estava pintat per haver de viure'l amb angoixa als minuts finals. Sense treure mèrit a l'equip, que ha tornat a guanyar, que suma 11 punts per davant del Madrid, que ha estat superior al Villarreal, que ha fet una molt bona primera part i que ha tornat a sumar una porteria a zero. I tot això són valors en positiu.
Les dificultats del Barça per rematar un partit que s'ha acabat guanyant defensant a l'àrea pròpia, l'auxili permanent d'Araujo, insuperable a l'emergència, gaudeix de l'ofici de defensar, i el gran partit de De Jong com a migcentre, ha recuperat 17 pilotes i ha donat llum en molts moments de partit a l'atac del Barça. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Villarreal 0, Barça 1. Ara escoltarem Xavi Hernández, l'entrenador del Barça, i sentirem l'efecte Costa.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
Jo sóc del RAC, perquè em protegeixen en qualsevol tipus de vehicle. Si vaig amb cotxe o amb moto i tinc una avaria, la reparen al moment o em deixen un vehicle de substitució. I si vaig amb bici o amb patinet, em cobreixen si em faig mal o faig mal a algú. I tu? Vols moure't sense preocupacions? Festa del RAC des de només 41 euros l'any.
RAC. Hi som per ajudar.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit.
Doncs una segona part on les sensacions és que les comparteixes és que el partit el podies rematar, però no el rematades.
Sí, perquè hi ha hagut dies que ens exclamàvem, ens queixàvem de les dificultats del Barça per jugar en espais reduïts, i avui, en canvi, a mi em sembla que l'equip ha gestionat bastant malament el camp obert. És a dir, hi ha hagut un munt de situacions que amb una passada més,
però
més
moltes. Fina...
No, moltes. És que, clar, no han arribat ni a ser ocasions perquè fallaves la passada que deixava el davanter en qüestió davant del porter. Vull dir que realment d'ocasions no n'has tingut gaire, però de preocasions un munt. I com que les has gestionat malament, doncs el Villarreal ha tingut opcions fins al final. Jo... No ho sé, suposo que em torno a agafar l'estat d'ànim que comentàvem al descans. Sí que ens ha recordat a partits anteriors, a partits de la vella era, per dir-ho així, però és que no he acabat de patir, perquè entre aquest camp de força que han dibuixat al darrere, sí, sí. I que tens la sensació que si arriba més per imprecisions teves en atac, que no pas perquè el joc sigui un desgavell... Mm-hmm. Bé, no, evidentment la segona part no ha tingut res a veure amb la primera, però tampoc acau el partit especialment amoïnat. Ara, clar, si ho traslladem a l'escenari de dijous, que suposo que d'això ja en parlarem, la història canvia, perquè tal com ve el United no et pots permetre ni regals ni res que s'hi assembli, però...
No, tens raó, que la sensació ha estat de superioritat fins i tot sense rematar el partit, i que els minuts finals no han estat angoixants. El que passa és que, com explicava el Bernat, estàs pendent d'un accident quan potser calia, però que també demostra probablement el punt de falta de maduresa que encara té aquest equip en situacions de superioritat respecte al rival.
I també que per mi Pedri, que ha fet un molt bon partit, que era fonamentalment el que conduïa la majoria d'accions, no sempre ha encertat, que Lewandowski jo crec que no... que està bastant lluny del nivell premundial i no acabo de... És una de les poques coses que em preocupa de l'equip actual, que em preocupa relativament perquè sé que tornarà, però és evident que ara mateix li falla les rematades, jugades... És evident que ell no és un passador, però també ha participat d'aquesta imprecisió al tram final de les jugades. Bé, no insisteixo que no em preocupa gaire, però és de les poques coses que veig que es podrien millorar. I quan dic que això de Pedri, no li estic censurant res, perquè crec que ha fet un partidàs.
No, són petits serrells.
Però, clar, assumeix tant cabal creatiu que quan està precís, doncs és una màquina, i avui, tot i fer el gol, i per mi, si no el millor, ser un dels millors del Barça... Bé,
és el que ha perdut més pilotes, Jordi.
El que més?
El que més, n'ha perdut 6.
Ja, clar, però segurament, ara igual t'agafo, però segurament moltes a camp contrari i buscant fer una passada...
Sí, evidentment.
Però, clar, si alguna d'aquestes passades, la meitat d'aquestes 6, les encerta, doncs la història hauria canviat. No sé si és una qüestió de precisió, de maduresa, com diu el Ricard, però no aconsegueixo estar tan preocupat com estava setmanes enrere, perquè em sembla que això és corregible, és treballable.
Aguanta un moment, Jordi, que arriba Xavi, i ho rematem després.
Bona nit a tothom. Comencem a roda de premsa amb el tècnic del Futbol Club Barcelona, el Xavi Hernández. Ricard, aquí.
Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Una altra victòria, una altra porteria a zero, amb molt mèrit, però m'agradaria que valoressis una mica en general el partit, perquè és el partit on el Barça ha tingut menys pilota de la temporada, però en canvi la sensació és que la segona part tenies camp obert i situacions d'avantatge per rematar el partit, és a dir, que no, potser no tenies el control perquè ells pressionaven molt amunt, però tenies moltes opcions de fer el segon gol. Com ho has vist?
Sí, doncs com tu, perquè al final el rival et juga de tu a tu, fan marcatge individual pràcticament a l'home, i si te'n vas d'aquest duel, doncs tens una ocasió de gol. Llavors, el que ens ha faltat és l'última presa de decisió, l'última passada. Hem tingut situacions moltíssimes de pregol, moltíssimes, i hem estat espessos en això, en quant a treball defensiu, en quant a intensitat, en quant a pressió alta, a pressió tras pèrdua, hem estat excel·lents. I ens ha faltat moltes oportunitats de 2-1, de 3-2, de fixar i de triar bé. Ens ha faltat això, perquè el Villarreal s'exposa molt.
Hem perdut la comunicació amb la roda de premsa de Xavi Hernández a l'estadi de la Ceràmica, a Villarreal, després d'aquesta victòria 0-1 del Barça. Estava valorant Xavi...
No us puc explicar, però, que els jugadors sí que estan sortint.
Estan sortint del vestidor. Mireia.
I amb molts d'aquests atacs que hem tingut...
Sí, estan en cap a...
Ja està, Mireia.
Doncs no hem estat encertats, no? Però bé, un partit difícil, clar, perquè al final ells s'exposen mà a mà, no tens superioritats a dins, i ja tens jugada de gol, ja tens la passada. És estar encertat en això, no? Crec que és l'únic que ens ha faltat. La resta, molt bé, tornem a no encaixar gol, defensivament, doncs ens han generat molt poc, i nosaltres molt. Bé, era per sentenciar el partit, no?
Hola, Xavi, Marta Ramon, en directe al Barça Jugar RAC1. Segurament del que més satisfet estàs és de l'apartat defensiu, no? Ara fas autocrítica, no? A l'hora d'atacar us ha faltat aquest encert a l'última passada, però en defensa esteu molt sòlids. Fixant-nos en la figura d'Araujo, és una garantia tenir un jugador d'aquestes característiques que pugui corregir tant al darrere?
Sí, home, si parlem d'Araujo, doncs és un defensa extraordinari, no? És un corrector... a l'esquena espectacular, és ràpid, és agressiu, guanya duels, va bé de cap, i en pilota ha crescut el que més de l'equip, el que més. Vull dir, tria bé, recupera i juga lluny, juga segones línies, i això no ho feia quan vam arribar. I està a un nivell extraordinari, però si he de destacar algú és l'equip, com treballa el Robert, el Gavi, el Rafa, els migcampistes, avui el Frank, que si no sé què haurà corregut, però treballa per l'equip, recupera pilotes, està tothom molt solidari, molt generós, per això també he fet canvis molt tard, perquè veia l'equip molt bé, molt sòlid, molt solvent, però ens ha faltat, doncs, el que a vegades ens falta, no?, de més pausa a camp contrari, arribar i parar-nos, o triar bé l'última passada, que ja hi cabia, no? Bé, és el que ens ha faltat. La resta estic molt satisfet.
Adrià Alves. Adrià, aquí.
Hola, Xavi. Bona nit, buenas noches. Adri Albets, en directo para el Carrusel de la SER y Moguts de SER Cataluña. Le sacáis 11 puntos al Madrid con un partido más, pero ¿te parece o te parecería una distancia ya insalvable?
No, para nada. Si quedan 18 partidos, ¿no? 17 ahora. Bueno, pues todavía queda un mundo. Pero contento porque estamos en una racha muy buena, de resultados extraordinaria, inmejorable, de juego evidentemente podemos mejorar en cosas, pero estamos muy solventes, muy serios, muy trabajadores y muy solidarios diría yo para ganar estos partidos, ¿no? Que cuestan y hoy es una prueba más que el equipo está solvente.
Buenas noches, Mister Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio.
Buenas noches.
De Onda Cero. 7 victorias por la mínima y 16 partidos con la portería a cero. ¿Los ligas y los campeonatos se ganan amarrando desde atrás, asegurando desde atrás y para que el equipo crezca?
Bueno, no es nuestra principal arma, digamos, pero está siendo un arma muy buena para nosotros, ¿no? Nosotros somos un equipo muy ofensivo, que tratamos de tener siempre el balón en campo contrario, de presionar alto los 90 minutos, no especulamos, queremos ir a por el segundo y a por el tercero, pero se está dando los resultados así, ¿no? Creo que hemos tenido ocasiones más que sobradas para hacer más goles, pero muchas veces es el acierto del equipo, ¿no? Que no está acertado en el último pase, en la última toma de decisión, en el tiro. Bueno, pues creo que hemos tenido muy claras, incluso en superioridad numérica, ¿no? De 3-2, de 2-1. En fin, somos un equipo ofensivo a pesar de que hemos ganado en muchos partidos por la mínima, ¿no?
Hola, Xavi, Elena Condis.
Hola.
En directo para Tiempo de Juego de la cadena COPE. No sé si en el hotel has podido ver la victoria del Manchester United contra el Leeds, y si crees que esta eliminatoria, a pesar de las bajas de Busquets y Dembélé, os llega en el mejor momento.
Bueno, pero también veo al Manchester que llega casi en el mejor momento de la temporada, ¿no? Bueno, no. Vaticinar cosas en una eliminatoria en Europa, pues no, es difícil, ¿no? Ellos están muy bien, es un gran equipo, un gran entrenador, y bueno, será muy muy difícil competir contra ellos, ¿no? Pero nosotros estamos ilusionados, ¿no?, en hacer un buen papel, un buen partido y pasar a la eliminatoria. Sí, lo he visto al United.
El United ha guanyat 4 dels últims 5 partits disputats.
No, todo no.
Però avui, sí. Avui què ha fet?
Bueno, ha empatat 2-2 contra el Leeds.
Muy solvente también.
Hola, mister. Aquí, buena nit. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Te quiero preguntar sobre Pedri. 6 goles en Liga, el segundo máximo goleador del equipo en esta competición. ¿Le beneficia jugar en este cuadrado un poquito más adelantado en el centro del campo?
Es su posición natural, ¿no? Como divide hoy, ha tenido muchísimas situaciones de atacar la línea defensiva, del último pase, cómo se ha asociado muy bien con Robert en el gol. Bueno, es un talento innato que nos está dando muchas cosas, ¿no? También aportación goleadora, que es importante, así que contento por él, ¿no? Está en un nivel muy alto.
Última pregunta, Laia.
Hola, Xavi, la Isabelló de The Athletic. Volia preguntar-te per Frenkie. L'altre dia dies que estava en el seu millor moment al Barça des que havia arribat. Avui he fet un partidàs. Quines creus que són les claus d'aquest ressorgir de De Jong? Gràcies.
Bueno, la clau jo crec que és la confiança, ¿no? Que li estem donant i com se sent ell, se sent feliç, se sent a gust, se sent important a l'equip, i és un jugador que al mig del camp és total, té totes les condicions per rendir bé. De la manera que juguem, avui ens ha costat trobar les superioritats a dins, perquè ells o saltaven amb un central o saltaven amb un lateral i no trobàvem la superioritat, però és un futbolista que inclús amb igualtat numèrica és capaç de sortir-te de la marca i marcar diferències, no? Està a un nivell també molt, molt alt.
Molt bé, moltes gràcies, molt bona nit.
Bé, doncs, Jordi, compartim diagnòstic, no?
Sí. Bé, generalment veiem els mateixos partits que Xavi, el que passa de vegades no compartim la gradació de les ocasions, etc. Però avui jo crec que sí, és que és bastant clar el que el que ha passat sobre el terreny de joc, les grans virtuts que ha tingut el Barça i el defecte o defectes que ha tingut en la finalització.
Doncs, si no tens res més, em dius qui ha estat el millor.
Avui és dificilíssim, eh? Però va, sí, en cas...
Sí, quants.
Sí, sí, avui en tenia 3 i porto tota la segona part debatent-me, però em quedarem de Jong.
Gràcies.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Quin orgull! Tenen qualitat, juguen en equip, aposten pel talent de casa i fan un món millor.
I tant, com ser del Barça no hi ha res.
El Barça? No! Si jo parlo de Solideo, plaques solars d'alt rendiment, instal·ladors propis i acompanyament en tot el procés.
De veritat? I què hi guanyes tu?
Doncs més del 50% d'estalvi en la factura de la llum. Sens dubte, Solideo, sempre el meu equip.
Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que crema.
Nou hit dels Búhos, eh? La nit està que crema, que ens posa el Raúl Orgales ara aquí al tercer temps. Ruth, bona nit!
Hola, bona nit!
Què, has vist el gol al descans un altre cop?
Sí.
T'ha sí, agradat sí. més?
Igual que quan l'he vist en directe, però sí, un gol molt maco.
I bé, doncs, una victòria més, una porteria zero més, i una sensació que ja no és una casualitat guanyar 0-1 al camp del Villarreal, 0-1 al camp de l'Atlètic de Madrid, 1-2 al camp del Betis. S'estan guanyant partits molt exigents, visites molt complicades, i diria que amb alguns elements en comú.
Sí, tot i que feia la sensació que en els últims partits aquesta... ho deia el Bernat, no?, que jo també firmaria la frase amb que acabava de que tal com havia anat el partit, el Barça no l'hauria d'haver finalitzat patint com ha patit els últims minuts. I a mi em feia una mica la sensació que aquest patiment final de no tancar els partits, no sé si superat, però que avançava adequadament, no?, o millorava adequadament, i que avui, en aquest sentit, no s'han fet bé les coses i que el Barça hauria d'haver tancat un partit que a mi m'ha semblat molt atractiu. A mi m'agraden aquests equips on els dos surten a jugar de tu a tu, on hi ha molts espais del darrere que potser el Barça no ha aprofitat prou bé. Però sí que em feia la sensació que això de no tancar els partits, com havíem comentat en moltes transmis, s'estava fent un passet al davant i avui em torna a crear dubtes de per què l'equip no ho fa. I acabem destacant moltíssim la part defensiva, perquè és el que necessita el Barça en aquests finals.
Però potser forma part de la falta de maduresa encara de l'equip per resoldre aquests petits serrells, perquè el partit està molt ben enfocat, dissenyat, executat, i no està ben rematat.
Sí, jo no m'acostumo a que el Barça hagi de comptar les ocasions de pregol, com hem sentit que comptava Xavi, no? Jo crec que l'exigència ha d'estar una mica més alta, i sí que és veritat que el tema aquest de la maduresa, mira, jo no sé ara quins dos últims partits eren, que vaig pensar, tu remarcaves molt, no?, quan no es tancaven els partits del tema de la maduresa, i pensava, mira, en aquest m'ha semblat que estan fent també una passada endavant en aquest sentit, no?, que ja és més madur, ja s'ho creu més, ja està més consolidat l'equip, i no necessita tant tirar d'això per tancar els partits, però avui sí que m'ha tornat a fer aquest efecte que comentes.
Bernat, perdona.
No, en absolut, no, estava escoltant molt atentament. Jo crec que el d'avui... sí, el Barça ha guanyat aquesta temporada, aquesta lliga, ho he comptat, 7 partits per 1-0 o 0-1. Que jo crec
5
que...
dels últims 10, des de la tornada al Mundial, des de la victòria 0-1 al camp de l'Atlètic de Madrid, 5 dels últims 10 així.
Que jo crec que és un... Això de guanyar per tants partits per 1-0, jo crec que fa molts anys que no li passava al Barça.
I no és casualitat.
No. I no és casualitat. I forma part d'aquest procés de creixement, cimentat des del darrere, amb una gran defensa que tenim, amb un gran porter que avui no ha hagut d'intervenir, perquè avui Ter Stegen, que jo recordi, no ha estat gens protagonista.
Una sola rematada entre els tres pals de Pau Torres al 15 de la segona, sense perill.
I això ho dic perquè per mi el d'avui és un 1-0, és un partit d'aquests guanyat ajustadament, però d'una altra categoria, d'una categoria superior.
Sí, però té punts en comú,
És que el Villarreal ha estat fluixet.
Però el partit d'avui no és com el del Metropolitano.
Home, perquè et pressionen moltíssim més, et fan patir molt més.
Et diria que fins i tot el partit d'avui és millor que el de Girona. per exemple. És a dir, jo crec que...
Tinc més opcions de generar, de generar perill real, és veritat.
Per mi, el d'avui és un partit que acaba 0-1 i que és un resultat un palet enganyós, per mi.
Però no fas el 0-2 i no tens una...
Sí, o sigui,
no
correcte, perdonat... correcte. Però dins de la categoria de partits justos, sí, de 0-1...
Perquè l'equip està més segur, pèls, no?
O sigui... Jo crec que avui ja...
És, però també pel rival, Bernat.
És una mica millor. El rival, que també s'exposa.
S'exposa moltíssim, sí, i no has aprofitat gairebé gens els espais al darrere que et dona el rival amb aquest home que comentava Xavi.
Un Barça fi amb una mica de pausa en segons quins moments de la jugada, l'esquena, sí, que ha trobat Lewandowski al minut 3, que ha aturat Reina, la troba insistentment, sí, sí, durant
el partit. Bé, és que les sensacions que teníem la primera part, quan el Bernat deia avui guanyarem bé, era perquè, sí, el partit estava enfocat per això. Jo crec, però, que és veritat que hem tingut opcions de pregol, que ara deia la Ruth que no s'hi acostuma, però defensivament també han estat moltes de pregol, no de gol.
Correcte.
No hem patit.
Però és que...
Eren situacions de pregol també, de ai, 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 ui, ui, ui.
És que a l'Atlètic de Madrid, el dia del Metropolitano, és veritat que Araujo salva un gol ja pràcticament cap al final, recordeu que salva un gol, sí, sobre la ratlla, sí, sí. I, però ocasions clares tampoc recordem tantes a la Tima. A Girona un cop de cap d'Ivan Martín fora, recordeu, o una rematada des de punt de penal una mica més avançat, però tampoc no és constant.
T'exposes només a un accident, sí, tal com està la defensa tenir, i com està el mig camp, que deia Araujo destacava, no? O sigui, la defensa, i avui, i nosaltres també amb les recuperacions de De Jong, tal com està l'equip defensivament. És veritat que no pateixes perquè et marquen un gol, però sí que estàs fins a l'últim moment exposat a un accident.
Mira, del Barça guanyar 12 partits per la mínima aquesta temporada, dels quals 7 han arribat després del Mundial. Per tant, aquest últim tram sí que has hagut de fer-te fort.
I quants xuts hem fet avui entre els tres pals, Carles?
4. 4, 3 a la primera part, 1 a la segona.
1 a la segona. 1
a la segona és el de Lewandowski, el 47, eh?
Hem arribat, sí, hem arribat
tres pals.
Sí. Carles, 17 recuperacions de De Jong i quantes de Kessié?
Kessié acaba amb 10.
17 de la De Jong i 10 de Kessié. Quan estem parlant de mitjanes de De Jong i de Busquets, de 6, vol dir que els dos migcentres de l'arrel de la jugada han barrejat bé, eh? Ha trobat... Jo crec que potser repetim dijous amb la mateixa... amb la mateixa configuració del mig camp, eh?
Sí, és que el rendiment d'aquest sí, és entre... És, per mi és una mica més que correcte.
Avui ha jugat... A mi m'ha agradat molt els minuts d'aquest sí, que et permeten també que Valde pugui pujar tranquil·lament i que Gavi pugui caure més a dins, no? Al final els hi protegeix l'esquena i jo crec que en aquest rol avui... De fet, jo sempre deia que no, però avui m'ha agradat molt que sí.
És que fa de guardaespatlles de De Jong, de Valde i de Gavi, sí, pel mateix preu. Sí, t'aguanta, sí, allà la posició, i ell és un jugador que és tan conscient de les seves limitacions que sempre pensa en què necessita el col·lectiu, no? Quin rol ha de complir ell. És silenciós, participa poc, perquè ho ha dit el Carles, em sembla que han estat gairebé al voltant de 15 participacions cada part, que és molt poc, però en canvi... ha aparegut a les zones que calia, ha guanyat els duels que Xavi li demanava i li ha donat estabilitat a l'equip. És que la sensació, quan va entrar l'altre dia, que Pedri havia de venir tant al darrere, a mi allò no em convencia. Pedri ha d'estar on ha fet mal avui, entre línies.
Sí, però no és la primera vegada que a Pedri l'utilitzaven baixant molt a la base de la jugada, ni Xavi ni Luis Enrique a la selecció espanyola.
Sí, és veritat, però tornem a partit on jo crec que els espais no estan... al darrer, estan al davant, contra blocs, sí, més baixos, sí, on és millor que participi, que no que estigui tancat en una gàbia on costi molt connectar amb ell. Però partits com el d'avui o partits com el del United, que es presenta, que encara que el United esperi, pot ser un partit que tinguis espais i que hagis de... és a dir, que el United tingui transició, que pugui pressionar-te dalt de tant en tant... jo crec que a Pedri ja l'hem vist, el valor que té, prop, sobretot a Lewandowski, no?
Totalment, avui ha estat, per mi ha estat a un nivell altíssim, Pedri, pel gol, perquè clar, és que decideixes el partit i decideix a l'interior de l'àrea amb una qualitat, una sang freda, sense...
Molt ràpid.
Ràpidament, sorprenent a Pepe Reina, que és que ni s'ha estirat a tapar la rematada, s'ha quedat com sorprès per l'acció de Pedri, per tota la jugada, eh? Però després estava molt fi, molt dolç amb el primer toc. Potser hi ha hagut una passada a Lewandowski a l'espai, o a Rafinha, no recordo, la segona meitat, que pràcticament el deixava i l'ha pogut refusar Pepe Reina, però ha estat, vaja, magistral. En conduccions, també, eh?
A mi el tema que sí, l'única cosa que em crea dubtes és que és evident que el reforç del mig del camp ha reforçat molt defensivament o amb seguretat el Barça, però no sé si això afecta ofensivament l'equip.
Bé, home, però avui, si estem fins amb que sí al camp, haurien aconseguit ocasions molt, molt clares davant del porter rival. I el que tu dius, la seguretat que et dona el quart migcampista, l'equip ho està notant, és que mirem les dades. I els partits, fins i tot, ja no les dades només.
Sí, però vull dir, les dades són aquestes, no?, que vas als partits 1-0, també.
Sí, però la sensació de seguretat i de solvència de l'equip...
No, jo entenc que potser en aquest moment de que estàs intentant aconseguir la maduresa de l'equip, doncs això et va bé, però a mi també em crea dubtes de si això el Barça no ho paga després a la finalització, a la creació...
És que jugàvem un home menys...
Al davant, clar.
De caire ofensiu.
Sí, però tens un home més per passar-te la pilota. Avui és que et convidava molt al partit d'atacar ràpid.
Bé, la Manta no tapa cap i peus.
Clar,
però
sí, sí.
Però sí. Jo tinc la sensació que el Barça ara està en la línia adequada i que el Barça pot pagar aquesta falta de precisió, falta de delicadesa als metres finals, perquè això és una qüestió que la pots millorar, que la pots guanyar, que Lewandowski no està fi, que aquesta última passada un dia no entra, però el següent sí que entra, i una circumstància com aquesta fa que l'equip se senti còmode. Jo veig l'equip còmode amb la idea, jo veig l'equip que sap què vol. I una altra cosa és que en alguns moments del partit hagi pogut patir una miqueta més. Sobre el tema del defensiu, més enllà de les recuperacions dels migcentres, la pressió alta ha tornat a funcionar, el gol arriba d'una altra recuperació en la pressió alta, ja en són uns quants.
Molt bé, Condé, aquí, també. No, la recuperació alta...
Sí, sí, sí. Molt valenta, sí. Molt valenta, pressió, tota molt la defensa, ocupant i envaint el camp del Villarreal, perseguint els davanters que intentaven arrossegar-los o tenir un espai on poder girar. Tots.
Koundé, Christensen, corren cap endavant i Araujo corre cap enrere, Bernat.
Araujo és l'assegurança de vida d'aquest equip. És que ha arribat un punt que ja no sé si és més important Araujo o Ter Stegen, per no encaixar gols, perquè és que no hi ha davanter que sigui capaç de superar-lo. I crec que ho he dit durant el partit. Jo crec que bona part dels èxits d'aquesta temporada que acabin passant tindran la firma i la responsabilitat d'Araujo. Em sembla que feia molts anys que el Barça no tenia un defensa tan decisiu. És a dir, que amb el que pots anar... La prova de foc per mi serà el dia de... O sigui, l'eliminatòria amb el Manchester United, no prova de foc perquè ja demostra res,
no
perquè, perquè ja ho ha demostrat, no. però sí aquell dia... És un dia per treure la matrícula d'honor.
Hi ha unes quantes, no? Si tingués mal dia...
Sí, no, però saps que però no, pas, no, no, no estem acostumats a que el Barça jugui contra...
Home, però
del
és que a Vinícius no l'atura ningú, sí, i aquest noi l'atura.
El Madrid i... Bueno, no, vull
que,
dir
que per cert, no sé si ha quedat clar abans, que el United ha guanyat avui contra el Leeds 0-2 i són 5 victòries en els últims 6 partits, sumant la victòria d'avui, evidentment.
Bé, tots dos equips arriben molt bé.
Sí. Molt bé, molt
bé. El millor moment de la temporada, tots dos.
I Araujo fa la sensació que li encanta i s'encanta en els moments de màxima dificultat, no? Aquells que molts preferiríem no viure en un partit, la sensació és que amb ell li agraden, no?
Són els seus gols,
són els seus gols, exacte.
Sí, sí, exacte, sí, sí.
I ara que estàveu parlant defensivament, la dada a la Lliga, al Barça li rematen 2,43 vegades per partit entre els tres pals, i en total 5,6. Per tant, entre Ter Stegen, que el que arriba ho agafa, però, òbviament, entre tots plegats, que dificulta que puguin arribar els rivals, s'ha rematat tan poc, jo crec que això és una de les claus d'aquesta temporada.
Una dada defensiva de Mr. Chip que ens ofereix en aquest cas. El Barça no guanyava 7 partits per 1-0 en una mateixa edició de la Lliga des de la temporada 96-97 i mai ha passat d'aquests 7. Per tant, queden 17 jornades per endavant per aconseguir un registre sense precedents.
96-97, Robson, no?
Robson,
que no sí, vam guanyar la Lliga.
I Mourinho, Robson i Mourinho.
És que l'altre dia repassàvem els desplaçaments que ha anat resolent el Barça, eh? És que li queda en Vallecas sí. i Sant Mamés com a potents. Ja sé que això no vol dir res i que després has d'anar a camps de zona baixa i costarà perquè hi haurà necessitats més profundes, però vaja, és que està resolent partits en escenaris molt incòmodes.
10 victòries en 11 partits a fora de casa el Barça, una derrota en 24 partits.
Clar, és bèstia, eh? Els números són...
A la Lliga,
des de Xavi. Correcte, sí. 24 partits del Barça de Xavi fora, una derrota.
Ah, en tots els partits de Xavi a la Lliga com a entrenador...
Sí, sí, les dues temporades.
Com a visitant, només ha perdut el del Bernabéu.
Sí, sí, 24 partits.
I la resta guanyats.
No.
Ah,
no passis, eh?
Aquest any sí.
Aquesta temporada sí.
I dels que ha guanyat hauríem de mirar quan s'han guanyat per un gol, eh? Perquè jo recordo, per exemple, l'any passat, no sé, guanyar el camp del Llevant amb un gol in extremis de Luke de Jong. És a dir, s'han guanyat molts partits per la mínima, cosa que temps enrere no passava.
Però és veritat que el Barça guanya 0-1 per la mínima. El futbol s'ha igualat molt, eh? Guanyar sí. Amb 0-4, 0-4, 0-3, però de casa passa poc.
Vols dir que...
És que hi ha el Madrid contra aquests...
Vols dir que no seria just que agafem aquesta dada que ens acaba donant el Bernat i que servís per comparar el Barça de Xavi amb el Barça de Robson, oi?
De Robson... Però tenien Ronaldo, eh?
5 partits de temporada passada per
Figo,
la mínima.
I de la penya.
Sí, però jo crec que fa suficientment anys com perquè no es puguin comparar. Sí,
era una broma.
Però el Madrid ahir a la final del Mundial de Clubs juga contra el campió de l'Aràbia Saudita i què van quedar al final? 5-3.
Sí,
la Lliga.
I a la semifinal van guanyar 4-1, però el 3-1 i el 4-1 al temps de descompte. Clar, és que tot s'iguala molt i ho hem vist al Mundial.
Bé, hem dit 10-11, no,
sí,
Bernat?
Sí.
10 victòries, 11 partits a domicili a la Lliga del Barça i gairebé 11 punts d'avantatge, dic gairebé,
no,
perquè el Madrid ha de jugar dimecres, sí, sí. I per tant té un partit menys, i per tant ara mateix són gairebé, encara no són 11 perquè no en seran, i aleshores
no seran,
es quedaran...
No, home,
si guanya l'Elx al Bernabéu ja aleshores sí que potser tenim la Lliga a tocaia, eh?
Sí, home.
Sí. Sí, però
Pere Milla va fer un hat-trick l'altre dia.
És
del Madrid, a més a més, oi? Sí. Una mica madridista. No vull dir que no ho intenti, però...
Home, per les necessitats que té l'Elx, segur que sí. Va, anem a triar el millor.
El millor jugador del partit.
Ha arribat el moment de saber qui ha estat el millor d'aquest Villarreal 0, Barça 1. Al costa de butata de Frenkie. Bernat Coll.
De Jong.
Xavi Campos.
Pedri.
Albert Mora.
Araujo.
Marc i Carles.
De Jong.
Bernat.
Pedri.
Ricard.
Araujo.
Mireia.
Araujo.
Ruth.
De Jong.
I els oients Araujo, per tant, guanya pels oients Araujo.
Voleu... Vosaltres molt igualat tot, no? Entre tres?
Vosaltres qui?
Sí, nosaltres, o sigui, vosaltres sou 4 Araujo, 4 Frenkie i 2 Pedri.
Mira,
4 de Jong.
Sí.
Sí, sí.
Voleu que us expliquem 3 idees que coneixen el vestidor del Barça sobre de Jong?
Va.
Fem un informe de Jong.
Molt bé, aquesta sintonia real.
Va, són 3 idees que expliquen la importància de De Jong aquest any. Són dades a una projecció de 90 minuts de tots els jugadors de la Lliga, amb una presència mínima. 3 idees. La primera, el desplegament físic del neerlandès. És el 15è futbolista de tota la Lliga que més metres recorren. Són 11 quilòmetres i mig per partit, prop dels 12 que lideren Fran Beltran, Coque i Gavi. Segona idea, el protagonisme creixent del neerlandès. S'ha convertit en el segon no defensa de tota la Lliga, després de Kroos, que més pilotes toca. I la tercera, la intel·ligència en la pressió. És el jugador de tota la Lliga que més recuperacions aconsegueix a camp rival.
I avui n'ha fet 17.
No totes a camp rival.
No totes a camp rival. Home, però algunes deuen a sèrie.
Escolta, aquesta última m'agrada molt, eh? És el millor jugador de la Lliga recuperant pilotes a camp rival.
Amb Ocampos. Si Ocampos ha acabat d'arribar, ja baixarà la mitjana.
No ho hauria dit, eh?
Una projecció de 90 minuts, eh?
De les tres dades que m'has donat és la que més m'ha sorprès. La de recuperacions a camp rival. I la segona també, déu-n'hi-do. És el segon migcampista després de Kroos que més pilotes toca, has dit? Mm-hmm.
Sí, sí. Kroos de llarg és el que més, eh?
Bé, escolta'm, què hem de fer amb De Jong? Ja no cal buscar mig centre, no?
No.
Esteu d'acord o no?
Totalment. Totalment. És que, a més, cap a on camina el futbol, també... No cal que el mig centre del Barça, primer que no el trobaràs, sigui com Busquets tan posicional. I és veritat que perds en alguns conceptes, però guanyes en d'altres, com més trenca línies amb una conducció, o l'arribada a l'àrea de Frenkie de Jong. Fent de mig centre, no amb aquest suport del que sigui de torn, no, fent amb el 4-3-3 convencional. Eh?
Ara ja no li hem de fer oferta, no, Busquets?
Sí, home, sí. El que no t'has de gastar són 60 milions per el Zubimendi.
Ni hem de buscar-li comprador de Jong, tampoc.
Això també és important.
Que no li hem de buscar comprador de Jong.
No, això segur.
Que fins fa poc, uns mesos...
Jo no em referia ja a jubilar Busquets. El que em referia és per buscar un substitut a Busquets, que l'has de buscar, continuï o no continuï, doncs potser te'l pots prendre amb més calma, eh?
I potser pots apostar per un altre migcampista d'un altre perfil, no?
Que siguin bons.
Sí. O sigui que tu pots gastar-te els diners en un migcampista més...
ofensiu.
Diferencial, amb una, que jugui més avançat que en un mig centre.
Bernardo Silva.
El que passa és que necessitaràs un segon mig centre, si no continua Busquets. Però vaja, el que vull dir és que jo crec que De Jong li hem trobat l'espai. Algú dubta que hagi de jugar aquí on juga ara?
Home.
Ho dic perquè vam dubtar molt a l'inici sobre si era interior o era mig centre. Mm-hmm. Recordeu això?
Sí, però avui ha jugat més de mig centre que interior, no?
Sí, sí. Per això jo dic
aquí
que jo crec que
Ricard,
ja...
No?
Ara no hi ha dubte. Sí, que els dubtes que podíem tenir sobre on havia de jugar...
Amb doble pivot, vols dir?
Com?
Amb doble pivot.
Amb el 4-3-3, si juga Busquets, jo el veig més d'interior. Sí, que jugui de cara, sí. O que vingui a l'arrel de la jugada. Clar, això no són tan rígids els sistemes de joc, ni sobretot l'execució d'un esquema. Però vaja, jo si jugues un dia manso titular i fas el 4-3-3 més convencional, jo el veig més d'interior si ha de jugar Busquets, sí? Encara.
Sí, clar. El tema és si ha de jugar Busquets aquell dia. Bé, jo crec que sobre un ventall interessant de possibilitats i de combinacions, però vaja, que De Jong ha d'aparèixer a l'arrel de la jugada com està jugant ara i que se sent còmode, perquè fixeu-vos que és veritat que ha d'estar a l'arrel de la jugada, però és el futbolista de la Lliga que més pilotes recupera a camp rival. Això vol dir que té un pas endavant, que té una intuïció en la línia de passada per interferir.
Físicament guanya molts duels, com que sí.
Molt important.
El dubte és que ell se senti còmode no participant tant en l'atac, no, Ricard? Perquè...
Però avui ha fet una passada per...
Sí, però jugant amb els quatre migcampistes.
Sí,
jugant amb els tres, si és mig centre, jo no tinc clar que ell se senti còmode no participant tant de l'atac, amb el 4-3-3. Tinc alguns dubtes.
Tampoc l'has de cohibir, no? Si aquesta situació que ara planteges es dona, si ell fa de mig centre convencional, pur, estil Busquets, amb dos interiors Gavi i Pedri, tampoc l'has de frenar perquè faci alguna conducció, sinó que l'equip l'ha de corregir.
Bueno, si l'equip equilibra, sí, però és veritat que aquests últims partits també em fa pensar, crec que era Xavi que explicava, quan li van preguntar per la importància de Busquets, deia que era tan important que a partir d'ara aquesta posició seria la referència, no? Diries, sí, aquest és així, però no és com, li falta això de Busquets, o és com
el
Busquets, però no sé
Busquets,
què, no seria Busquets. Sí. I a mi em passa molt. A mi pensant en un De Jong de mig centre, tot i que no l'hauríem de comparar perquè són jugadors diferents i l'evolució del futbol porta que potser no necessitem un mig centre tan posicional, a comparar.
Però és que jo crec que Xavi el que entès és que Frenkie és un jugador molt especial que no està en la posició on juga, sinó el rol que té. I això el beneficia molt, com tu dius, Ruth, de que juguin amb quatre migcampistes. Perquè això al final el que li dona és una llibertat increïble per fer... Per exemple, avui hem vist com ha conduït una pilota des de l'àrea de Ter Stegen fins a l'àrea del Villarreal. Vull dir que aquesta llibertat que ja li veiem a l'Ajax o li veiem a la selecció, potser amb quatre migcampistes, com hem comentat alguna vegada, la té. Sí. Sí, no sent ell l'únic pivot defensiu.
Està ben abrigat. Sí, sí. Jo trobo, us dic una cosa, que és una de les grans notícies de la temporada.
És el pas endavant que esperàvem.
Des del punt de vista individual, o sigui, la temporada que està fent De Jong és un salt de qualitat que necessitàvem veure i és que brutal. Esperàvem i que justifica i dona sentit a la seva presència, al seu fitxatge, a la seva aposta, ja que sigui jugador del Barça. Mireia, alguna declaració de futbolista? Doncs la Mireia no la té. No sé si la té, Albert, la tenim a punt.
Jo n'he caçat una per Movistar, de Balde, que comença analitzant una mica com veu aquesta temporada i la situació de l'equip.
Estamos en un buen momento y creo que tenemos que seguir así y muy contento hoy por la victoria y por el trabajo de todos.
Sí que es verdad que de la primera a la segunda parte quizá ha habido un cambio, sobre todo en el partido que parecía mucho más roto y mucho más trabado en esa segunda mitad y que os ha costado un poco más quizá encontrar portería.
Sí, sí, sí que la verdad que la primera parte a lo mejor hemos tenido un poco más de control y a la segunda ha sido un partido un poco más loco, pero bueno, tenemos al Villarreal delante que es un gran rival y contento por la victoria.
Vale, este año estás teniendo muchísimo protagonismo y cada vez más. ¿Qué te pide Xavi, que le hemos visto un par de veces en el partido dirigirse a ti?
Bueno, que sea yo, que sobre todo me dice que tire para arriba y bueno, muy contento por la confianza que está teniendo conmigo, muy contento por los minutos e intentaré estar aquí para seguir aprendiendo y mejorando cada día.
Ara parlem de Balde, però abans, Xavi, demà és un dia especial, eh? Queden 10 minuts per començar el Dia Mundial de la Ràdio amb programació especial a Catalunya Ràdio.
Marxem tots a fora.
Tothom fa el programa des de... com a visitant, eh?
Sí, sí, exacte. Marxem a veure i a parlar amb els oients que ens han convidat a casa seva, als seus negocis. Per exemple, el matí de Catalunya Ràdio serà Artesa de Sega des de primera hora del matí. El Popat se'n va a Tallinn, Estònia, perquè
Déu-n'hi-do.
Té molt a veure amb les noves tecnologies i aprofiten també una invitació des d'Estònia i el Tot Costa, que és el que ens toca més a prop i realment, sí. Aquí més estimem.
Se'n va... A un temple, aneu?
Al Miranàpoli. Al Miranàpoli, a Badalona, que és una pizzeria, un restaurant italià al centre de Badalona, molt popular a la ciutat, d'uns italians que van venir als anys 80 i que s'hi van quedar, i que és on fins fa no gaire els jugadors residents de la penya, els que venien de fora a jugar a bàsquet i els fitxava la penya, ben joves, a la masia de la penya, per entendre's, anaven a dinar i a sopar, tenien allà la pensió completa.
Doncs tot això demà, aquí a Catalunya Ràdio, perquè quan dic demà, vull dir d'aquí unes hores.
I s'estrena el podcast. Home, de les Taresines, Pim Pam Pum.
Això a partir de demà ja ho podem trobar, no, el podcast?
Sí, sí, a la tarda, al programa de la tarda de Catalunya Ràdio, la Elisenda Carot anirà a casa de les... al piset de les Taresines, al carrer Verde, al costat de la pizzeria preferida del Jordi Costa.
I
faran allà el pròleg.
Demà que va al Miranàpoli no li digueu. Digue-li al Costa que faci sí. Veure que...
No, van dir que era tancat, que ja havia tancat. No, la de Verdi?
Jo sempre la veig tancada quan passo per allà passejant.
Sí, divendres, crec que el programa comentaven que havia tancat.
Bé, doncs així la podrà substituir. Bé, que hi ha partit contra el United, ara que parlàvem i sentíem Balde...
Quines ganes,
Home, hi ha ganes, Ruth? Sí, no és Champions, però com si ho fos,
sí, 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 sí. Els partits contra equips de la Premier sempre són molt xulos i aquest és amb dos equips que arriben en molt bon moment i crec que serà un partit molt...
Champions en dijous, tu. Sí. Claríssim.
És que són els nous dimecres.
Però és que l'eliminatòria més interessant de l'Europa League potser és aquest play-off, sí. Entre cometes, setzents, perquè et toca un rival fort, no? O sigui... L'any passat ja va passar amb el Nàpols.
Sí, la veritat és que aquest play-off entra bé, i aquesta eliminatòria és espectacular. Tindrem molt temps per parlar-ne durant la setmana a Catalunya Ràdio, al Tot Costa i als programes informatius d'esports, però així d'entrada, després del que hem vist avui, algú té dubtes sobre l'alineació? És que jo estic molt convençut,
No.
No.
No tenim dubtes.
Tots estem convençuts,
Sí, que li funciona.
Perquè el Balde ha tornat a fer un partit complet,
Sí, sí, és molt segur.
És garantia.
I alguna aventura ofensiva, com aquella jugada contra Dibling, sí, sí. A l'àrea del Villarreal. Sí, sí, i és que a més físicament està molt per sobre del nivell de Jordi Alba. Si el United fa el 0-1 i es tanquen i es dediquen a defensar, doncs Jordi Alba potser té més opcions de jugar, però amb un escenari més o menys de partit equilibrat, igualat... Mm-hmm. vaja, és que Valde corre molt enrere.
Normalment, a aquella banda hi hauria Anthony, que ha dit el Bernat que és baixa. Falta veure qui juga a la banda dreta, si el United reforça més el mig camp i juga amb Bruno Fernández, que no serà tant un extrem.
Avui juga Sancho.
Si no hi ha més cap a dintre, o si juga Garnacho, però fa la sensació... Jo no sé si serà titular al Camp Nou. Però, clar, el Barça té... Jo crec que en Valde té una garantia per tot. És que és un jugador fiable defensivament, que li dona profunditat a l'equip, que és capaç d'inventar, improvisar com l'hem vist avui, i que el veig molt madur per l'edat que té. És una altra de les grans notícies de la temporada.
En De Jong segurament és el que li diuen ara upgrade o alguna cosa així de la temporada, o sigui, el pas endavant.
En l'ascens.
Sí, sí, totalment.
Sí, sí. Bé, doncs, el Barça que ha guanyat a Villarreal, Ruth, qui guanyen, els Kansas City o els Philadelphia?
Jo seria més dels Chiefs, però perquè sóc una ignorant del futbol americà, llavors el que té el quarterback que t'agrada més, no? Et sembla que ha de ser els que guanyen, però...
La nostra ignorància ens fa que tots som de Mahomes. I
clar, vas al quarterback. També Hurts també és un bon quarterback, però i a més hi ha aquestes històries xules de que arriben dos equips amb dos quarterbacks negres, que això no sol passar en aquests partits, i vaja, molt interessant.
Bé, doncs,
això.
El Twitch, el Tots el Blitz, que ja està en marxa, que d'aquí mitja hora comença la Super Bowl. Abans el Barça ha tancat la jornada amb una victòria a Villarreal. Ara el Guillem ho remata.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El vol del mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Ja pots volar.
Poso la TDT. Avui també pinta bé. Anem a velocitat de creuer, amb el segurata que sí. El culer vol anar per feina, li té ganes a Pepe Reina. Pilotes dividides, gana, pressió. Cada setmana una mica millor. Pedri millora en tot, també en la definició. És un escollit. És el millor hasta quan no fa un gran partit. Perdem la pilota a la segona. La circulació no és bona, ens apreten una estona. El Villarreal treballa i treballa, però la nostra defensa és una muralla. Juguem a un ritme tan alt que a vegades falta precisió. Els apretem tan a dalt que faltava frescura al final. Aquest equip ens ha curtit. I patir, un servidor, ja no ha patit. Bona nit a 11 del Madrid.
A 11 del Madrid, sí, senyor Guillem. I dijous la nit està que crema, eh, dijous?
Dijous la tarda, perquè amb aquest horari que és un
veritat.
Partit...
Bé, però es fa fosca aviat.
Que l'horari ens enganya, eh, perquè ens diria més bé l'horari de sempre, però és igual, estarem tots pendents perquè serà un partidàs.
Gràcies, Guillem.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio. Escolta'ns com i quan vulguis.